Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope, puntuals, com sempre, ja saps, a les 12:20, avui dijous 15 de març del 2018, estem ja a la meitat del tercer mes de l'any, eh? A la meitat ja del tercer mes de l'any, a la meitat del mes de març. Hores d'ara, a la ciutat de Lleida tenim 14 graus, buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'una activitat del cap de setmana que porta per títol la xuclifilada. La xuclifilada és una... serà una activitat solidària amb l'associació AFANOC, amb l'associació de famílies amb nens amb càncer, i en parlarem d'aquí uns minuts amb l'Alexandra, que arriba, que és la cap de comunicació d'AFANOC, i també amb l'Antonieta, que és una de les autèntiques, que és una de les persones, una de les dones que pujarà per a desfilar. També parlarem de salut i de nutrició. Ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, i amb tot això ens plantarem a la una amb una nova proposta dels nostres pobles del Joan Bellmunt. A partir de la una, estem a dijous, i per tant hem de conèixer gruixos, activitats i tot el que envolta el món de l'esquí a les estacions hivernals. Ho fem, com sempre, amb el David Velasco al programa de La Nieve en la Cope. Però, com sempre, també cal conèixer la previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Seguim amb alguns intervals de núvols avui a les comarques de Lleida. Esperem encara precipitacions de caràcter feble cap al Pirineu, amb una cota de neu que ha anat baixant, arribarà als 1.300 metres. També avui baixen les temperatures. Hi haurà màximes de 18 graus a Lleida o Balaguer, 16 graus a Tàrrega i 13 a la Seu o a Viella. El vent continuarà bufant de l'oest. De cara a demà, al nord tindrem intervals de núvols amb probables precipitacions, en general febles, més probables a la tarda, i a la meitat sud domini del sol amb poca nuvolositat. La cota de neu seguirà en torn als 1.200 metres i les temperatures baixaran una miqueta més. Aquesta nit hi haurà mínimes de 5 graus a Lleida, de 4 a Tàrrega o a Balaguer i un grau sota zero a la Seu d'Urgell o a Viella. El vent bufarà de l'oest, més suau, però encara pot ser intens a la meitat sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs tot seguit busquem aquesta actualitat informativa del dijous 15 de març del 2018, 12:23 minuts. Sintonitzes les freqüències de la cadena Cope. Comencem parlant de la ciutat de Lleida, i és que la concessionària Aigües de Lleida va tallar l'any passat el subministrament per impagament a 110 indústries davant de les 146 de l'exercici anterior, segons xifres facilitades per la comissió de seguiment. En anys anteriors van ser molt més, 377 el 2015, 212 el 2014. A més, l'any 2017 va detectar 12 fraus, dos menys que l'any 2016, que també van acabar en talls. En canvi, no va tallar l'aigua a cap particular per no poder pagar-la, igual que el 2016, en virtut de la llei de pobresa energètica. I comença a Lleida el 14è Congrés de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat. Més de 300 professionals participen des d'avui en els actes programats i que estan duent-se a terme a l'edifici de la Llotja de Lleida. L'atracció del cinema protagonitza el cartell de la 24a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. El certamen se celebrarà a Lleida del 20 al 27 d'abril. I una trentena de joves de 6 països europeus participen en un intercanvi musical a Organyà, dins del projecte Rock the Mountains, que culminarà dissabte amb un concert obert al públic on es podran escoltar les seves peces. La coordinadora de Rock the Mountains, Dasha Labrinenko, diu que l'intercanvi musical és molt interessant perquè els dona l'oportunitat de compartir la seva passió per la música.
Hi ha molta gent aquí, molts joves que són músics, que són artistes, i és una oportunitat molt interessant d'intercanviar la seva passió per la música amb joves d'altres països que fan absolutament el mateix, i això enriqueix molt, i és com un espai que era necessari de crear.
com diria l'Andrés Rodríguez del diari la mañana, llarga vida a la música, i si parlem de rock, doncs llarga vida al rock. Tot seguit parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, parlem de futbol. El Lleida Esportiu ja treballa en la confecció de la plantilla de la temporada vinent i ja ha obert la renovació, ja ha ofert la renovació a dos dels jugadors que finalitzen contracte aquest proper 30 de juny, el davanter Marc Nierga i el defensa Eneko Satrústegui. I recordem que almenys el 80% dels jugadors d'aquesta temporada tenen contracte per la següent, i a Nierga i Satrústegui se'ls ha ofert aquesta renovació. Tot això ho explicava el president del club, Albert Esteve. Però tenint en compte que el 80% de la plantilla està amb un contracte d'un any més, de moment sembla que l'any vinent hi haurà estabilitat pel que fa a l'intercanvi de plantilla, cosa que no ha estat, per exemple, el darrer any, o fa dos.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria, ara sí, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I tal dia com avui, viatgem cap a l'any 93, 25 anys enrere, un 15 de març. De què es parla? Bé, vull a veure.
De l'Associació de Veïns de la Universitat, perquè van demanar a l'alcalde Siurana que l'Ajuntament construís una escala provisional a la Serreta de l'Escorxador, perquè així m'entendreu millor, que comunique el carrer Maragall amb Lluís Companys, mentre estiguessin parades les obres d'urbanització de la zona. Aquestes obres van quedar paralitzades al novembre del 92 per manca de pressupost. O sigui, estem sempre demanant diners i dient que hi havia manca de pressupost. Una urbanització que havia d'estar embarcada conjuntament amb el projecte de remodelació de l'antic edifici de l'Escorxador, on encara no s'havien iniciat les obres. Fa 25 anys...
Fa 25 anys.
Encara no s'havien iniciat les obres de l'escorxador. Teníem la serreta tota de terra amb unes escales de fusta terribles, que primer era tot terra, després van ficar allí com unes escales de fusta, i sortosament se va fer l'obra, s'ha fet l'obra de l'escorxador, i sortosament tenim...
Ha quedat una zona molt maca.
I un ascensor que és dels que són més útils, potser diria, el més útil de tot Lleida.
Sí, perquè aquell desnivell, per la gent que té problemes ja per pujar escales, déu-n'hi-do.
No, i baixen a comprar als supermercats a baix, viuen en aquells cases de dalt, i els hi va perfectament, pels disminuïts, pels cotxets. Molt bé, molt bé. Això ha estat una obra que veritablement s'està aprofitant molt bé. També més de 1.000 pescadors francesos van envair el Pallars Sobirà. Les truites capturades sobrepassaven els 30 centímetres. El DARP feia algunes setmanes que ja estava elaborant permisos pels francesos. Els hostalers van poder instal·lar per primera vegada el lletrero de complet.
Mira.
Bueno, estaven contents. Prop de 1.300 nens estaven estudiant en aquells moments en centres d'acció especial. Alguns no sabien la seva edat i se'ls hi assignava. Després de fer un examen mèdic, els deien més o menys l'edat que tenien.
Més o menys. Sí.
Durant la recollida de la fruita, molt pocs assistien a les classes. Els responsables els van definir com a fills de la marginació social i de la pobresa. Quina pena, 1.300 nens.
Déu-n'hi-do,
És que estem parlant d'això, això només fa 25 anys.
Sí.
També una jove delineant, que l'any 92 es va presentar al concurs de cartells de l'Aplec del Cargol, la Núria Planes, va descobrir que el plànol de Lleida tenia forma de cargol i ho va plasmar en el seu cartell. Va quedar finalista. La idea que va presentar el grup DOC amb el seu caragol banyeta va sortir del mateix concepte, encara que, òbviament, el dibuix estava canviat. La proposta de la nova mascota volia eludir qualsevol polèmica local. I acabem parlant del Ministeri d'Obres Públiques i Transports. Volia invertir l'any 93 40.000 milions de pessetes a Lleida. El pressupost suposava la meitat de la inversió per tot Catalunya. Carreteres, vivendes i les preses de Rialp i la Llosa del Cavall serien obres bàsiques. No s'havia començat ni Rialp ni la Llosa del Cavall. I, clar, segurament a mi se m'havia oblidat les pessetes, però eren 40.000 milions de pessetes, efectivament.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde.
Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat ja al principi del programa, però estem a dijous i ja us comencem a donar propostes de cara al cap de setmana. Ara, tot seguit, en parlem d'una, que a més aquesta, deixeu-me que us digui que li hem de posar el segell de prioritària, en la mesura del que pugueu. Prioritària perquè és una activitat solidària i per tant, jo crec que avui en dia això no ens ha de portar cap mena de dubte de que són activitats que hem de recolzar, sigui com sigui. A més, és solidària amb una associació que bé coneixem aquí, com són els amics d'Afanoc. Avui estan amb nosaltres l'Antonieta Marvà. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
L'Antonieta és component del grup de les Autèntiques. Autèntiques.
Autèntiques.
Autèntiques, perdó.
Sí, de fet, és Xabela, no somos perfectes, somos autèntiques.
És la... Anava a dir la líder. Bueno, la líder...
No, la líder... No, aquí no n'hi ha cap.
No hi ha líder,
aquí
no.
Totes som iguales, totes estem al mateix
però nivell. Però jo d'autèntiques només en conec una, l'Antonieta.
Bueno, perquè bàsicament, doncs, col·laboro amb el tema de les relacions públiques
no les
i la
venir.
Comunicació.
M'has de fer venir un dia autèntiques.
Això.
Que així les anem coneixent.
Això mateix.
Escolta, ja vam parlar amb tu, Antonieta, fa temps... aquesta història va començar una mica sense voler i déu-n'hi-do, eh?
Sí, la veritat és que bé, la Carmina i la Merche, que són, diguéssim, les que van muntar el tema de les autèntiques, ja portaven uns quants anys doncs, fent algun tipus de cosa bastant semblant. El que passa és que doncs, fa un any i 3 o 4 mesos doncs, que realment va quallar amb el grup doncs, que ara som. De fet, ara hem crescut. L'última vegada que vaig estar aquí em sembla que érem uns 12 i ara som uns 20. O sigui, això mateix, vull dir que hem crescut en aquest aspecte. No?
També està amb nosaltres la responsable de comunicació d'Afanoc de Lleida, l'Alexandra Ferrero. Alexandra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Alexandra, la darrera vegada que ens vam veure, estaven immersos ja preparant el gran dia d'Afanoc a Lleida, com és el de posa't la gorra.
I tant.
Mira, el que us diré ara semblava impensable, però el turó de la Seu Vella es va quedar petit.
I tant, cada any.
Mira que és gran, eh?
Ens superem, aquest any fèiem el 5è aniversari i un altre cop Lleida es va volcar amb la nostra festa. Estem molt satisfets, estem molt contents i realment, bueno, des d'aquí vull fer un agraïment a tota la gent que va col·laborar amb nosaltres, tota la gent que va venir a la festa, perquè realment nosaltres sentim totes aquestes col·laboracions d'una forma molt, molt intensa i estem molt agraïts a tothom.
Clar, diem que és la gran cita, en el seu moment també ho vam dir, la gran cita de Afanoc a Lleida és el dia de posar la gorra, però ja vam dir que no és l'única al cap de l'any. Fan moltes, moltes cosetes doncs, per seguir buscant finançament per aquesta casa dels xuclis i per tot el serveis que ofereixen des d'Afanoc a Lleida. Recordem que és l'Associació de Familiars de Nens amb Càncer i que, per tant, doncs, tota ajuda és poca. I justament amb això, per què tenim avui a l'Antonieta i a l'Alexandra assegudes juntes aquí als estudis? Doncs perquè aquest dissabte hi ha una activitat solidària, com dèiem, que és una desfilada organitzada per Xabela i per Carmina Monge a l'hotel Condes d'Urgell a les 6 de la tarda aquest dissabte, amb entrada gratuïta, i que després doncs, hi haurà sortejos de premis molt importants en els quals doncs, per poder participar heu de comprar unes tires amb números i allí és on els diners van íntegres cap a Afanoc.
Correcte.
La desfilada és d'accés lliure i gratuït. Uh-huh. A més, està encarat a famílies, a canalla, perquè vosaltres heu pensat en fer una tarda, a part de la desfilada, d'activitats infantils també i familiars. Per tant,
sí, correcte.
No s'avorriran.
No, al contrari, tot el contrari. D'entrada, hem de dir que li hem donat ja un nom, perquè que és la primera xuclifilada.
És veritat.
Val? O sigui, sí que això s'ha de fer una miqueta, s'ha de remarcar, perquè esperem que sigui la primera de moltes successives, o sigui, que cada any intentarem, doncs, repetir-ho. Sí que estem treballant i posant molta il·lusió, doncs, amb aquesta desfilada, i desitgem, doncs, que la gent s'ho passi el millor possible, i està pensat, doncs, tant per adults com pels nens, perquè hi haurà, doncs, actuacions dels dos tipus, no? O sigui, hi haurà, doncs, un pallasso com el Gran Magí. Uh-huh. Després hi haurà un conte-contes, que és l'Ivan, i doncs música, que hi haurà, doncs, la Camerata d'Àgio i el cantant Josep Ramon, que també l'acompanyarà, doncs, amb un duo, una noia que es diu Maite.
Però tot això intercalat entre desfilada
intercalat
i desfilada.
Intercalat entre passi i passi, uh-huh. Això mateix.
Escolta, parlem de les desfilades, Antonieta.
Digue'm.
Què veurem?
Doncs aquí veureu, doncs, roba de Xabela, per descomptat, roba de danseria i bany, de cara, doncs, a la nova temporada de primavera i estiu.
Vull dir. Ja el sol ja allarga més, ja comença a fer bones temperatures, estem a l'operació biquini.
Correcte, Això estem a això mateix, uh-huh. Operació biquini. I després, doncs, Carmina Monge, doncs, presentarà roba per esdeveniments, o sigui, podríem dir roba tipus còctel, tipus festa, i després ja en roba res més, i després sabateria, la sabateria Javier, que sempre col·laboren amb nosaltres.
I després...
molt important. És una desfilada en la qual es dona molta importància per lo que té, perquè realment per a Fanoc, en els nens. Uh-huh. Ens desfilaran igual 40 o 50 nens.
Això anava a dir. Que...
I amb roba, precisament, de nens, de Pinocho i Lorena, i al mateix temps també sortiran, doncs, amb algun atrezzo, perquè li han fet un lema de Alicia en el País de les Meravelles. Vol dir que l'atrezzo també estarà una mica, doncs, implicat en aquest tema, no?
O sigui, a part del grup de les autèntiques, com uh-huh. dèiem, sí. Hi haurà persones, Alexandra, de Afanoc.
De les famílies de l'Afanoc, sí.
Que han perdut la vergonya, han dit, vinga, jo també ho provaré, i sí, canalla.
I tant, i nens de l'Afanoc. Nosaltres doncs hem demanat la col·laboració de famílies de l'Afanoc, de Lleida, i doncs n'hi ha algunes, doncs, que s'han apuntat, i hi ha moltíssima il·lusió, tant els adults com els nens.
Que valents, perquè, escolta, jo això ho respecto molt, pujar amb una passarel·la no és fàcil,
Mira, les famílies de la Fanoc, com que, doncs, estan amb nosaltres diàriament, doncs tant a Barcelona, doncs a la casa dels Xuclis, com aquí a Lleida, un cop retornen a territori, doncs elles veuen la nostra feina i veuen que necessitem un cop de mà i necessitem ajuda, doncs, per poder aconseguir el màxim de fons per poder garantir la continuïtat d'aquests serveis. Aquesta és la peça clau. Les famílies saben, perquè ho estan visquent en aquest moment o perquè ho han viscut, però saben, doncs, que altres famílies ho viuran. I llavors aquesta empatia que són capaços de tenir és la que els fa moure, doncs, per realment col·laborar amb accions com la desfilada.
No us feu... que no es faci estrany si assistiu a la desfilada i veieu algú conegut, que ja... Bé, com ens ha dit l'Antonieta, fins a 30 o més nens. Sí, sí.
No, 30 d'adults.
30 adults i entre 40 i 50 nens.
Correcte.
Caram.
Uh-huh. No, sí, sí.
Ja es controlarà bé, això?
Sí, sí, sí. I es porten millor a vegades els nens que els grans. També t'ho haig de dir.
Molt bé, doncs això és aquest dissabte a les 6 de la tarda, entrada gratuïta a l'Hotel Condes d'Urgell. És la primera xuclifilada organitzada per Xabela i Carmina Monge amb el grup de les autèntiques i amb la gent d'Afanoc. És una desfilada solidària per Afanoc. L'entrada és gratuïta i lliure, per això no et diran res, ni et miraran malament, ni res de res. Tu pots entrar lliure, gratuït. Ara, això sí... com els pots ajudar? Comprant les tires de números pels sortejos, que hi haurà premis molt importants, i després a Fanoc, que això ens en van parlar en el seu moment, també tindrà allí la seva parada de marxandatge.
Exacte, correcte.
Correcte.
La gorra, entre d'altres.
Entre d'altres.
Sí, però jo voldria des d'aquí fer una crida, si em permets, de que agrairia que tothom que vagi a la xucli filada compri la gorra, allà.
Els que no la tinguin, eh?
Bueno, i els que la tinguin també.
Sí?
Sí. És una
no, no sobra
cosa
mai
que
una gorra a casa. Eh?
Mai sobra.
No sobra mai. Mira,
mai.
A l'acabar podem fer una fotografia amb les gorres.
Però és que hi ha una cosa que no la puc dir. Sempre, bueno, pues sempre no, guardem... No, però per això
sorpresa.
Demano doncs, que tothom compri la gorra.
Vale? O sigui, que hi ha alguna cosa aquí especial.
Sempre. Sempre.
Alexandra, escolta, de merchandatge que podem trobar?
Doncs tenim merchandatge molt, molt divers. Tenim des de pulseres, tenim paraigües, doncs tenim davantals d'adult, davantals de nen, tenim bolígrafs, pendrives també. Uh-huh. És un tipus de merchandatge molt, molt enfocat en un públic infantil. I després també tenim altre merchandatge doncs, que hem fet especialment per la xuclifilada, que això també és una altra sorpresa. Exactament.
Dissabte, 6 de la tarda, a l'Hotel Condes d'Urgell, entrada gratuïta, lliure, però després, si voleu col·laborar, doncs, o comprant aquests números, que a més et pot tocar doncs, alguna cosa i, per tant, doncs, marxaràs content, i si no, marxaràs content igualment perquè estàs ajudant, estàs col·laborant amb aquesta desfilada solidària i estàs col·laborant amb l'associació de AFANOC. Doncs escolteu, que us vagi molt bé la desfilada. Jo veig molta gent i moltes activitats. Això està programat aproximadament per començar a les 6 de la tarda i de 2 hores de duració, més o menys.
Sí, aproximadament està calculat doncs, que acabi 8 i mitja, com a molt.
Molt bé. Doncs a Alexandra Ferrero, responsable de comunicació de AFANOC Lleida, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per aquesta nova activitat. I
moltes
haurem
gràcies.
D'atansar-nos aquest dissabte a l'Hotel Condes d'Urgell per veure què ens han preparat.
Sí, des d'aquí... Des d'aquí també vull fer un agraïment doncs, amb aquesta iniciativa, perquè això és un tipus d'accions doncs, que venen organitzades doncs, des de fora de la FANOC, no és una campanya pròpia de la FANOC, però amb la que doncs pensen en nosaltres com a associació solidària. Des d'aquí vull donar un agraïment a les organitzadors i a tots els participants, perquè realment doncs, que hagin pensat en la nostra associació doncs, és tot un orgull.
Tant que sí. Gràcies, Alexandra.
Moltes gràcies.
I l'Antonieta Marvà Oller, que és component del grup de les Autèntiques i que, a més, col·labores amb l'Escola d'Escriptura de Lleida, que també està involucrada
sí,
doncs, amb
sí,
aquestes
sí.
activitats.
Sí,
eh?
Sí, també és un dels patrocinadors i, bueno, a més, ho fa encantat. Però m'agrada que diguis això, l'escriptura, que saps que m'encanta escriure.
Molt bé. Antonieta, gràcies i que vagi bé dissabte.
Esperem que sí, perquè la veritat és que tenim una il·lusió tremenda, perquè a veure, col·laborar i fer una cosa solidària sempre és molt enriquidor, no? Però fer-ho en aquesta ocasió per a FANOC, la veritat és que, bueno, és algo...
Escolta, una curiositat abans de que marxis. Quantes vegades surts tu a la desfilada?
Tres
vegades. I això dels canvis de roba?
Ui, això és divertidíssim.
És divertidíssim?
Sí, un dia...
No és estressant?
No. Bueno, no. Sí i no, però no, és divertit. No, la veritat és que és molt divertit. No, és molt divertit, en sèrio.
Antonieta, gràcies.
A vosaltres, a tu, Ricard, i a la COPE, que sempre col·laboreu amb nosaltres.
Vive la nieve en el Pirineo de Lleida.
Te esperan 11 estaciones de esquí para vivir la emoción del deporte. Descubre los pueblos con encanto y un rico patrimonio cultural.
En Lleida tendrás una experiencia auténtica. Ven y vívela. Lleida, auténtica, diferente, natural, nuestro ADN.
Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibérica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
La neu t'espera per esquiar o fer snow.
La neu t'espera per muntar un iglú.
O per fer excursions amb raquetes de neu.
I fer una passejada amb trineu.
La neu t'espera per passar-t'ho bé.
Superbé, amb tota la família.
La neu t'espera, passa-la.
Catalunya és casa teva, Generalitat de Catalunya.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps que parlem de salut i de nutrició. Ho fem tots els dijous i ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Ricard.
¿Cómo estás? Estamos llegando ya a la época, meteorológicamente hablando, que te gusta, ¿eh?
Sí, pero bueno, esa fresquilla bueno, está costando. Que hay no me gusta tanto.
No, ya lo sé que tú eres como un, no sé, de esos de 30 para arriba de temperatura, ¿eh?
Exacto.
Que
exacto,
se note la calor.
Exacto.
Oye, la última semana estuvimos hablando de superalimentos, a la gente le encanta, ¿eh? Yo lo digo porque a mí también. Nos quedó pendiente uno y yo te puse de deberes buscar otro, pero vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hablar de otro tema de la nutrición importantísimo. Además es o lo amas o lo odias.
Lo odio.
O le das la culpa de todo. Y no es otro que el pan. ¿Verdad que el pan muchas veces se le da la culpa de cosas que no lo tiene?
Sí, porque además cuando hablas con un paciente toda la culpa la tiene el pan.
Nada, es el pan. Has engordado, la culpa es del pan.
Exacto.
Y el pan tampoco es tan malo.
Mira, precisamente vamos a hablar del pan porque ha salido una publicación por el gremio de panaderos, uh-huh, ¿vale? Y de Barcelona, y con apoyo de la Generalitat, han sacado una especie de tríptico, que lo tendré colgado en la página de, en nuestra página de uh-huh, Disanta. Y entonces es muy curioso porque, claro, pues el pan allí lo describen de una manera que muchas veces no lo tenemos asumido de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy importante hablar del pan porque es como el odiado o el querido según claro, cómo, ¿no? Y entonces hay que tener ciertas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber del pan? Porque el pan, o sea, tenemos que pensar que en todas las culturas hay un alimento de la básico de hidrato de carbono, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues en Sudamérica, en unas partes es el maíz. Las tortas de maíz están cada día en la mesa, por ejemplo. Por ejemplo, en Colombia es el arroz. Tú cada día cuando comes hay un cereal, que es el arroz, no hay pan. Y, por ejemplo, pues en Occidente, aquí en Europa, en España, pues es el pan. Entonces, el alimento básico de hidrato de carbono diario, en todos los países hay uno concreto, ¿vale? Porque es la fuente energética predominante, digamos. Ajá. ¿No? Pues en los países más asiáticos también utilizan el arroz. Pero siempre, en todas las culturas, hay un alimento energético de hidrato de carbono primordial y es básico, ¿no? Entonces, cuando hablamos...
Es básico y es necesario.
Y es necesario. De hecho, o sea, es decir, la alimentación, recordemos que los hidratos de carbono tienen que estar presentes más o menos en un 50% de tu alimentación al día. Uh-huh. Es decir, si tú comes 2.000, 3.000 calorías, 1.500 han de ser de hidratos de carbono, ¿vale? Entonces significa que necesitamos una base de hidratos de carbono importante. Y por eso en todas las culturas hay una base concreta de hidratos de carbono.
Claro.
Lo que pasa que nosotros aquí en España, al ser el pan, tenemos un problema. Y es que el pan es un alimento elaborado y en la elaboración es donde tenemos el problema, digamos, ¿no? Y es lo que quiero comentar hoy.
Claro. Hay diferentes tipos de pan y depende de cómo se hace, irá mejor o peor.
Exactamente. Entonces, además, el pan es como muy versátil. ¿Por qué? Porque puede estar elaborado de diferentes harinas. Esta harina puede estar refinada en más o menos cantidad, puede ser más o menos integral, podemos mezclarlo con muchos otros alimentos. No pasa lo mismo con otros panes, ¿no? En otros, por ejemplo, las tortas de maíz solo son de maíz y el arroz solo es arroz hervido. En cambio, el pan es muy versátil. Esto también a veces juega en contra o a favor, según cómo. Porque, claro, puedes encontrar un pan con mucha mantequilla. En cambio, panes, pues, con aceite de oliva, ¿no? Uh-huh. Entonces, con que es muy versátil, pues, aquí es donde está el truco. Entonces, el pan, que sepamos que es un alimento muy energético, muy importante, es basal, aporta mucha fibra y aporta muchos minerales, sobre todo selenio, que es un mineral muy importante en el sistema inmunitario, ¿vale? Y aporta proteínas, casi, incluso te diría 6-7 gramos, por cada 100 gramos de pan, o sea que es un aporte importante de nutrientes. Uh-huh. Entonces el pan se considera que tiene que estar dentro de nuestra alimentación. Entonces, ¿Qué es importante? Es importante que no utilicemos, que utilicemos un pan de una harina que no esté tan refinada o que no esté refinada. Es decir, cuando cogemos, si el pan es de trigo, el trigo con la harina que se ha hecho, que no se le haya quitado la parte externa del grano, que ese grano esté completo, entonces se tritura y queda una harina que es integral. Este pan se puede elaborar de esta harina. Y es cuando tenemos estos panes más densos, más morenos, uh-huh. porque tiene toda la fibra. Hay unos panes que si tú dices, lo ves por fuera y está muy morenito, y cuando lo abres es muy blanco de dentro, este pan tiene engaño, por ejemplo. Es un pan que es una harina muy refinada, es blanco, es harina blanca, de trigo pero refinado, y luego le han puesto azúcar, porque en el momento que se ha puesto en el horno, se ha dorado, ¿vale? La unión entre este azúcar y las proteínas del pan ha hecho que se haga este morenito, ¿no?, que se ve de fuera. Entonces, ya lo podemos apreciar. Cuando abres el pan y ves que de dentro es muy, muy blanco y de fuera está muy morenito, este pan está muy tratado, ¿no?
Ajá.
Entonces, cosas a tener en cuenta. ¿Dónde lo puedo comprar? Pues es mejor siempre comprar el pan en una panadería de barrio. Y yo os animo que salgáis del típico pan de supermercado. Porque el pan de supermercado tiene, normalmente, le añadimos unas gomas para que aguante más la consistencia, porque este pan está pues prefabricado, se suele congelar y entonces se le pone una goma que es goma chantana o es un tipo de goma que no se absorbe, o sea, no da ningún nutriente, pero da esta mucosidad que tienen los panes uh-huh. y aguantan tanto tiempo, ¿no?
Y entonces, además es verdad, estos panes que al cabo de 24 horas no se han puesto duros, pero son como de goma, que se dice,
uh-huh.
eso no ya transfiere la sensación de que esto no es natural.
Sí, 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 porque además, bueno, hay unos panes, ya ni siquiera vamos a nombrar el pan tipo molde, ¿no?
No, claro.
Porque este pan lo tienes allí en la despensa y puede estar pues casi un mes.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Pues estos panes están muy elaborados y tienen muchas gomas, muchos conservantes y está, ya se desvirtúa lo que significa el pan para nosotros. Entonces yo os animo a que busquéis una panadería de barrio de la más cercana que tengáis y preguntar cómo lo hacen, cómo se elabora, y los que estén más animados a que lo fabriquéis en casa. Y entonces, últimamente están apareciendo una gran variedad de panes, de harinas que no son de trigo, o son de mezcla, por ejemplo, un pan de trigo con maíz, o también un pan de espelta, de camut, o un pan con una mezcla entre trigo y espelta, ¿no? Las harinas que no son de trigo son harinas que son muy agradecidas porque son harinas que están menos tratadas. Y de norma general son harinas que no se han refinado tanto. Una espelta no se suele refinar, se suele triturar el grano entero. Y entonces tenemos un pan integral de base, ¿no? A veces hay un poquito de engaño en estos panes que compramos y dices, panes de 6 cereales.
Sí.
Pero todos los cereales son refinados. Entonces
claro.
Claro, entonces te encuentras el pan muy blanco, ¿vale? Es importante que el pan sea integral, de harina integral, y que le preguntéis al panadero, ¿qué tan integral es? Entonces te dirá, mira, yo le pongo el 20% es harina integral y el resto es blanca. Sospecha un poquito, ya se ve un poco cómo es ese pan, ¿no?
Claro, claro.
Y un añadido que tenemos ahora es que al pan se suele añadir leche, porque pues por la elaboración facilita, entonces eso favorece porque hay un aporte de calcio importante con el pan, ¿vale? Y también se suele añadir semillas, ¿vale? Por ejemplo, chía, semillas de girasol o incluso frutos secos como nueces o así. Y esto también es importante porque hay niños que no están acostumbrados a comer frutos secos
uh-huh.
o semillas. Y cuando se lo encuentran en el pan, y nosotros en la consulta vemos que les facilita mucho. Entonces se van acostumbrando a encontrar estos tropezones que llamamos, ¿no?, en el pan y le parece normal. Entonces cuando le damos un fruto seco, aquellos niños que no están acostumbrados a comer frutos secos, es una manera inteligente de añadir el fruto seco con el pan. Entonces vas a una panadería, ¿tenéis un pan de semillas? Sí, pues utilizar este en casa.
Muy bien.
Muy importante.
Muy bien, pues oye, el pan. Y después, y vamos a recordarlo, que si tú dentro del pan te pasas de aceite, te pones chorizo, te pones muchas cosas, pues el problema no es el pan. de esa comida, el problema no es el pan, digo, desde el punto de vista de ganar peso o historias, es poner pues todos los productos más que llevan más grasa y que están demasiado procesados. Pues es verdad que el bocadillo, por así decirlo, es muy socorrido, ayuda muchas veces, oye, a la merienda, a media mañana, y está bien hacerlo con su mesura, pero cuidado con lo que ponemos dentro.
La pregunta típica en la consulta es, ¿cuánto puedo comer de pan al día?
Claro.
¿Cuánto puedo comer? No os penséis, el pan debe de estar, incluso en la dieta de adelgazamiento. Es simplemente pues medir esa cantidad que yo necesito. Unos dos trozos al día se pueden asumir sin ningún problema. Yo también recomiendo que en las comidas principales, si el grupo de hidrato de carbono que utilizamos es pan, pues no añadir otro grupo de alimento rico en hidrato de carbono. Es decir, si estás comiendo pues unas legumbres, no hace falta poner pan. Más bien, pues dejémoslo para los momentos un poco más así de rapidez. ¿Qué pongo de hidrato de carbono? Pues entonces me pongo una rebanada de pan integral, y con un pan muy cuidado, con un pan bastante pues trabajado, ¿no?, en ese sentido. Y os animo a que hagáis el pan en casa, porque es mucho más fácil de lo que pensamos y controlas tú muy bien cómo lo haces, ¿vale?
Pues yo sabía, además de panificadores, ahora hay de todos los gustos, medidas y precios y marcas.
Exacto.
Y además es una cosa que ya lo puedes dejar programado, se hace por la noche, te lo encuentras por la mañana hecho, las hay más automáticas, las hay que solo calientan, o sea que, bueno, si tenéis tiempo y ganas, pues lo podéis hacer.
Muy bien.
Hem parlat de pa avui, aquest gran protagonista de les menjades, almenys al nostre país, el pa. Hay gente, además, yo soy de esos, yo podría, si quisiera, comer pan con todo, hasta con la sopa comería pan, Me gusta el pan.
Muy bien,
que le voy
y
a
bien,
hacer.
¿Qué haces?
Hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, i si no, doncs a les xarxes socials, busqueu a Disanta Nutrició, busqueu el Cristian Didier, que són molt actius i et donen força consells. Cristian, hasta la setmana que viene.
Gràcies, Ricard, hasta la setmana que viene.
I a punt d'arribar a la una, ens queden aquests minuts en els que coneixem aquestes propostes dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia.
Em calço també avui?
No, bueno, avui... sí, com vulguis. Ah. Sí. De totes maneres, el poble aquest, millor anar-hi caminant. I on anem? Anem a Envall.
Envall.
Sí, i on és Envall? Doncs mira, per arribar a Envall cal partir de la pobleta de Bellveí, a la Vall Fosca. I un cop passada la cruïlla que porta fins a Montcortès, trobarem a uns 50 metres un rètol que ens indica el camí que cal agafar per arribar a Envall, que es troba al costat esquerre del riu Flamisell. Des d'aquest rètol enfilem el camí que ens hi portarà. Val a dir que la millor manera de fer-ho, ja que m'ho has preguntat, i així ho he fet jo, que subscric aquesta crònica, és deixar el cotxe aquí i anar-hi caminant, cosa que permet gaudir del bell paisatge d'aquest entorn. El poble, que havia quedat deshabitat, ja que els seus habitants encara es mantenien fins al 1970, van deixar-lo per cercar nous horitzons per la seva supervivència i benestar, han vist aquests darrers anys com nous projectes de vida i arrelament al lloc anaven consolidant-se i agafant forma definitiva. És una notícia que ens congratula. Precisament, vull dir, d'envall van baixar coses de l'església a l'església de la Pobleta. Cal dir que abans d'abandonar el poble, els antics residents van tenir cura de traslladar i posar a bon cobert aquells elements de més valor i estima que hi havia al poble i que eren comuns, com és el cas dels retaules que avui es conserven, si han ubicat amb molt encert, a l'església de la Pobleta de Bellveí. L'església de la població ha estat dedicada a Sant Jaume i, segons ens assabenten, aquest patronatge vindria donat pel fet que una vaca o un toro hauria descobert al lloc on pasturava una imatge de Sant Jaume, imatge que hauria estat portada vers el temple per entronitzar-la i fer-ne el patró de la població. Per tant, aquí parlem d'un poble que havia quedat, a partir de 1970, abandonat, però que ara torna a veure com la vida clateix pels seus carrers. I la dita d'avui ens diu: març marçot, mata a l'ovella i el pastor s'hi pot.
I alguna altra variant.
I alguna altra variant, aquestes, sí, senyor.
Ja arribarà. Gràcies, Joan.
Adéu.
Directes ja cap a la una. jo en conec més d'una i segur que tu que ens escoltes segur que en coneixes més d'una altra de dit des del març que no el fa quedar massa bé. Escolta, que buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, després amb el David Velasco la nieve en la COPE, però abans et dic que la xarxa viària lleidatana no està afectada per cap problema meteorològic, si les obres a la C12 a Balaguer, C13 a Canet de Mur i la C14 a Olià i Organyana i a Castelldans la C233.